Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El Papa ha tornat a demanar aquest dimecres la pau al món, però especialment a la Franja de Gaza, on s'ha obert una porta a l'esperança. Al final de l'audiència general, Francesc ha revelat que en parlar aquest dimarts amb la parròquia de la zona per telèfon, una església on hi ha 600 persones acollides, tots estan contents i han començat a menjar més i millor, ha afegit. El pontífex ha recordat un cop més que els únics que guanyen en les guerres són els fabricants d'armes, una manera de presentar l'antítesi del que és l'ètica en els negocis i l'impuls de l'economia mundial. Aquesta és la notícia de portada. Abans d'entrar en matèria, us avancem altres informacions en titulars. Mig centenar de diaques de la província eclesiàstica de Barcelona, alguns amb les seves dones, van trobar-se aquest dimarts, com cada 21 de gener, per celebrar la festa patronal de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi, els primers màrtirs de la península. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, va expressar la seva alegria i va subratllar la importància que té la generositat que ofereix el diaca com a ministre de l'Església. A més, el director de Càritas a Haití ha fet una crida a la comunitat internacional perquè els seus plans d'ajuda no estiguin allunyats de la realitat. I en una entrevista a Ràdio Estel, el director a Espanya i Europa de Nuestros Pequeños Hermanos, una ONG fundada el 1954, Xavier Atzerà, assegura que 15 anys després del terratrèmol, Haití està molt dèbil en l'aspecte social i polític. Això i més els propers 13 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El Papa ha tornat a demanar la pau al món, sobretot a la martiritzada Ucraïna, a Myanmar i principalment a Israel i Palestina, ara que s'ha obert una porta a l'esperança amb l'alto al foc, en vigor des de diumenge passat. Al final de l'audiència general, a l'aula Pau VI del Vaticà, Francesc ha dit que ha telefonat a la comunitat de la Sagrada Família que s'havia normalitzat després de la treva. La guerra sempre és una derrota. Ahir vaig trucar, com faig cada dia, a la parròquia de Gaza i estaven molt contents. Allà hi ha unes 600 persones entre parròquies i el col·legi. Em van dir que havien menjat llenties amb pollastre, un menjar que darrerament no estaven acostumats a fer perquè només tenien una mica de verdura i poca cosa més.
Non erano abituati a fare soltanto qualche verdura, qualcosa.
Estaven contents, però preguem per Gaza, per la pau. Allà hi ha molts altres llocs del món. La guerra sempre és una derrota. No oblideu això, la guerra és una derrota. I qui guanya amb la guerra? Doncs els fabricants d'armes. Sisplau, preguem per la pau.
Per favore, preghiamo per la pace.
A la reflexió de l'audiència general, el pontífex ha reprès el cicle, en el marc del jubileu 2025, sobre Jesucrist com la nostra esperança, posant l'accent en l'escolta i la disponibilitat de la Mare de Déu, Maria, davant l'anunci que li va fer l'àngel Gabriel.
Retomamos la catequesis del ciclo jubilar, Jesucristo nuestra esperanza. Hoy reflexionamos sobre el anuncio del ángel Gabriel a María. Su saludo comienza con una invitación a la alegría, evocando el mensaje de los profetas al pueblo de Dios, pensando en la venida del Mesías. Después el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor.
El Sant Pare ha destacat que l'àngel Gabriel envia María precisament a fer present al Fill de Déu.
Le anuncia su misión, ser la madre del Mesías, cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva. El anuncio de esta maternidad única lleva a María a discernir en su interior lo que le estaba pasando. En su corazón, abierto y sensible, ella siente la llamada a confiar plenamente en Dios, aun aunque haya cosas que no comprende. Su colaboración con los designios del Padre en cada momento de su vida la convierten para nosotros en un ejemplo inestimable de escucha y disponibilidad de la palabra divina.
També al final d'aquesta audiència general, el Papa ha mostrat la seva solidaritat amb la població de Los Angeles, a Califòrnia, afectada pels incendis d'aquests dies. Ha recordat especialment els morts, els ferits i els que han perdut casa seva i tots els afectats, alhora que ha comentat que el foc encara no s'ha extingit.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de tema i parlem de casa nostra. Mig centenar de diaques de la província eclesiàstica de Barcelona, alguns d'ells amb les seves esposes, es van trobar aquest dimarts, com cada 21 de gener, per celebrar la festa patronal del bisbe Sant Fructuós i dels seus diaques Sant Auguri i Sant Eulogi, primers màrtirs cristians en la història a la península Ibèrica l'any 259 a Tarragona. La celebració es va fer aquesta vegada a Sant Feliu de Llobregat, on el nou bisbe d'aquesta diòcesi, Xavier Gómez, va expressar la seva alegria pel gran actiu que, segons va assegurar, són els diaques per a l'Església. Durant l'homilia de l'Eucaristia, al vespre, a la catedral de Sant Llorenç, Xavier Gómez va subratllar la importància que té la generositat que ofereix el diaca com a ministre de l'Església.
Amb la vostra existència, ens recordeu que l'Església és sobretot diaconia. Una església que no es llegeixi a si mateixa i principalment com a servidora no serveix.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat va agrair a les famílies dels diaques la seva comprensió i la col·laboració davant la realitat del compromís que assumeix el ministre ordenat. Abans de la missa, en una vetllada a l'auditori de la Casa de l'Església, també a Sant Feliu de Llobregat, el bisbe va expressar la seva alegria per la promoció del diaconat a Catalunya, on es va ordenar, recordem-ho, el primer diaca permanent d'Espanya l'any 1980, a partir de les orientacions del Concili Vaticà II.
Estic molt content de l'existència i del desenvolupament que aquí a casa nostra, a Catalunya, les nostres esglésies, tenen el ministeri del diaconat. Crec que és una fortalesa que tenim, que moltes diòcesis d'altres llocs que ens miren i també doncs, miren en esperança, perquè ja se n'adonen que bueno, nosaltres aquí hem anat hem tirat endavant una mica més abans i que és molt important desenvolupar aquesta església ministerial i que, a més, ara, després de que hagi acabat el sínode sobre la sinodalitat, estem molt més cridats a desenvolupar i a aprofundir en aquesta església més sinodal.
El bisbe Xavier Gómez va invitar també tots els presents a promoure les vocacions als diferents serveis i carismes que necessita l'Església, incloent-hi el diaconat.
Que també puguem fer aquesta promoció vocacional de la vocació diaconal, de la vocació dels diaques permanents, que és un tresor per a les esglésies. I gràcies perquè esteu sostenint moltes comunitats i feu un servei importantíssim a les nostres esglésies.
La trobada per Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi va començar amb una pregària de vespres a la Casa de l'Església de Sant Feliu, on es va estrenar un himne especial dedicat a aquests tres màrtirs. Després, a l'auditori de la mateixa seu diocesana, es va viure la vetllada fraterna amb la trobada i la benvinguda del bisbe, i després dues intervencions. Una del diaca Florenci Travé, a partir de la seva participació en el 39è encontre de diaques d'Espanya a principis de desembre passat a Àvila, i un altre del també diaca de Sant Feliu de Llobregat, Miquel Àngel Jiménez, sobre l'aportació del diaconat a la preparació del ja imminent Congrés de Vocacions que es farà del 7 al 9 de febrer a Madrid. Preocupa entre l'Església i arreu del món la situació a Haití, tot just 15 anys després del terratrèmol i enmig del caos social i polític. El director de Càritas a l'illa caribenya ha fet una crida a la comunitat internacional perquè els seus plans d'ajuda no estiguin allunyats de la realitat. Ho ha dit Ibel Germain, director de Càritas a Haití, que avisa davant el que ha qualificat de vulneració constant de drets humans, referint-se al que es produeix a Haití, i també ha demanat que es formin els voluntaris del país. Per la seva banda, en una entrevista a Ràdio Estel, el director a Espanya i Europa de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, que treballa, entre altres països, a Haití, ha assegurat, 15 anys després del sisme, que el país està molt dèbil en l'aspecte social i polític. Així ho explica Xavier Atzerà.
El país està devastat actualment per una situació de violència absolutament descontrolada. És molt més difícil arreglar Haití avui que fa 15 anys. Fa 15 anys va passar un terratrèmol, en un minut i mig va destruir molt del país, però tot el país estava unit. I tot el país tenia l'esperança de poder tornar a aixecar el país, no? Amb ajuda internacional, que per cert molta es va prometre i mai va arribar, i es va dir que eren els haitians que en van fer un mal ús. No, és que molta no va ni tan sols arribar. 15 anys després ens trobem amb un país amb una situació d'inestabilitat política, social i econòmica tremenda. El que Haití necessita són eleccions a nivell polític i social i fer una transició, de moment, cap a un país de pau. I serà el primer pas per poder reconstruir el país a tots els nivells.
El director d'NPH a Europa ha assegurat que és molt gratificant la tasca executada per aquesta ONG al país i a Centroamèrica en general.
Tenim un dels 5 hospitals de tot el país, però és l'únic hospital pediàtric infantil que té les portes obertes 24 hores al dia, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Estem atenent a més de 33.000 nadons, infants, nanos entre els 0 i els 15 anys. Pues nanos que venen són nens de la guerra, són nens que estan patint fam, malnutrició, que pateixen malalties, que pateixen ferides de la guerra, que són conseqüència de tots els enfrontaments i els tirotejos que hi ha entre els diferents grups armats. Tots aquests nanos els rebem a la porta de casa nostra cada dia a les 6 i mitja del matí. Obrim les portes i atenem el major nombre d'infants possibles, no?
Nuestros Pequeños Hermanos treballa des de l'any 1954 per ajudar nens desprotegits a partir de nombrosos casos que hi ha hagut en les últimes dècades a l'Amèrica Llatina. Va ser el 1953, de fet, quan el sacerdot William Wasson va ser ordenat prevere en una petita parròquia de Cuernavaca, a Mèxic, a l'agost de l'any següent. Un nen va ser arrestat per haver robat l'almoina de la seva església. A la presó va ser on Wasson el va visitar i va descobrir que havia robat perquè passava fam. Wasson no desitjava augmentar els càrrecs contra el noi i en va sol·licitar la custòdia. El jutge hi va accedir i pocs dies després el mateix magistrat li va enviar més nens. Així és com va néixer NPH, Nuestros Pequeños Hermanos.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Altres notícies. Donald Trump ha criticat les paraules que li va adreçar dimarts la bisbessa episcopaliana Marianne Edgar Bude durant una celebració l'endemà de la seva investidura com a president dels Estats Units. Trump ha dit que no ha estat un bon servei i que podria haver-se fet molt millor. El mandatari va ser a Washington en un servei nacional de pregària interreligiosa per la seva presa de possessió, com dèiem. Una trobada que li va semblar poc emotiva. La celebració va tenir lloc a la Catedral Nacional de Washington i va comptar entre els seus oradors amb l'episcopaliana Marianne Edgar Bude, bisbessa de Washington des del 2011. Bude, durant l'homilia, va demanar a Donald Trump que tingui misericòrdia per la gent del país que té por, en particular els migrants i els membres de la comunitat LGTBI. Li va recordar que milions de persones han dipositat la seva confiança en ell, però va apel·lar al fet que Trump hagi dit que havia sentit la mà providencial d'un Déu amorós. Va subratllar en aquest sentit la bisbessa que hi havia nens homosexuals, lesbianes i transgèneres en famílies demòcrates republicanes independents i que alguns d'ells tenen por fins i tot per les seves vides. I les monges clarisses abandonaran el monestir de Pedralbes de Barcelona després de gairebé 700 anys. Està previst que això passi al febrer. Les tres que queden, que tenen 90, 73 i 66 anys, no poden mantenir la vida monàstica en aquest històric complex, segons argumenten, i queda en l'aire el futur d'aquesta històrica església. Recordem que Sense Distància us acompanya des de dilluns a divendres a 3 quarts de 7 del matí, a les 2 del migdia i a 2 quarts de 7 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau. Ràdio